Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Bon dia, avui ens llevem amb 6 graus a Guardiola de Berguedà, 8 graus a Blancafort i 10 a Banyoles. I avui tornem a tenir avisos de pluja a la costa i a la meitat nord del país. I sobretot, la temperatura anirà cap avall avui. Avui refrescarà de manera notable i fins i tot al Pirineu pot ser que torni la neu. Ho explicarem aquí al matí de Catalunya Ràdio, on avui posem l'accent i comencem posant l'accent amb els pressupostos, perquè el govern i Esquerra escenificaran la setmana que ve l'acord dels comptes d'aquest any que el Parlament hauria d'aprovar abans de les vacances d'estiu. La clau ha estat el pacte per construir una nova línia de tren, el que es coneix com la línia orbital, i que bàsicament és una línia que ha d'unir les comarques que envolten Barcelona, que envolten el barcelonès, sense passar per Barcelona ciutat.
L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
Aquesta nit el president Illa, en el viatge als Estats Units, a Califòrnia, s'ha mostrat així confiat de poder aprovar els comptes. També ha donat un cop més suport als Mossos d'Esquadra i a la Conselleria d'Interior enmig de la polèmica, que encara cueja, per les infiltracions.
Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
Consellera, vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí.
Potser hauríem de mirar-ho. És el que deia la consellera d'Interior en declaracions a TV3 sobre aquesta ordre, de la qual ella mateixa se n'havia disculpat, d'enviar Mossos d'Esquadra d'incògnit a assemblees de docents. Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Montserrat Tura, que va ser, evidentment, consellera d'Interior del 2003 al 2006, i li preguntarem si això que diu l'actual consellera d'Interior és veritat o no. Sí, és habitual que en els governs anteriors els Mossos s'infiltrin en assemblees de treballadors públics o de moviments socials. Tot això, parlant de docents, avui nou capítol de la vaga de mestres, avui a les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran, i després que el govern i sindicats s'hagin emplaçat a una nova reunió dimarts de la setmana que ve.
Esperem la proposta de la conselleria situant en primer lloc la negociació dels salaris i després el desplegament de mesures i recursos per l'escola inclusiva. Si la proposta que ens facin arribar el dilluns no ens satisfà, no assistirem a la mesa de dimarts.
És la que explica la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, dient que les negociacions se centren principalment en la millora del salari dels docents. I tot això, mentre aquesta hora a Pequín s'està celebrant l'última trobada entre Donald Trump i Xi Jinping, un viatge oficial del president dels Estats Units, de portes en fora, amb molt bones paraules, molt bona sintonia, insistim, de portes en fora, però amb poqueta concreció.
I think that we're going to make a deal and they've agreed they want to buy oil from the United States.
Donald Trump ha dit a la cadena de televisió Fox que la Xina sí que vol comprar petroli, que vol comprar avions, que vol comprar soja dels Estats Units, tres dels sectors més importants a l'economia del país, però falta veure com s'acaba traduint tot plegat, sobretot després que ahir Pequín advertís als Estats Units que tot això pot anar-se'n en orris si els Estats Units fan costat a una possible intenció independentista de Taiwan. Més coses. Avui, al matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb el Francesc Sánchez, que és l'advocat d'Oriol Pujol, ara que el judici contra la família ha quedat vist per sentència. I després, a partir de les 10, entrevistarem Salah Jamal. Ell és metge, és escriptor, és historiador, és palestí, fa 60 anys que viu a Barcelona. Acaba de ser reconegut amb la Creu de Sant Jordi i avui, justament, és 15 de maig, és el dia que els palestins commemoren el que anomenen la Nakba, que és el moment en què la immensa majoria de palestins van deixar o van ser expulsats d'Israel després de la creació de l'Estat. Però és que amb ell també parlarem de què significa el gest de Lamine Yamal a la rua del Barça després que el Ministeri de Defensa del govern de Benjamin Netanyahu hagi acusat el davanter del Barça de fomentar l'odi per exhibir aquesta bandera. Ara bé, si parlem d'esports... Aquesta és la xiulada que el Bernabéu feia a Kylian Mbappé quan es deia el nom del jugador francès ahir en el partit amb l'Oviedo. Després, quan va haver-hi el acabat del partit, quan es va acabar el partit, va haver intercanvi de declaracions entre el jugador i el seu tècnic.
No ha jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.
Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, pero no, no sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase.
Doncs ja ho tenim. Kylian Mbappé, que diu que el seu entrenador li va dir que no jugava perquè és el quart davanter, i Arbeloa, que diu que de cap de les maneres va dir això. El partit també ens ha deixat la imatge de Florentino Pérez encarant-se amb un aficionat des de la llotja, o els responsables de seguretat del club retirant dues pancartes crítiques amb el president blanc que van aparèixer a la graderia. Avui parlarem, evidentment, sobre Florentino Pérez a l'Àgora, però també en parlarem a l'espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés. I a les 11, el dilema. Arran de la polèmica amb l'Oreja de Van Gogh, ja avui preguntem en el dilema amb la Judit Mascó, l'Elisenda Pineda i també amb la Lara Garcia si hi ha algun límit per criticar les xarxes les actuacions dels cantants en els seus concerts. Això, evidentment, després de les crítiques que s'ha fet sobretot el primer concert de Maya Montero amb l'Oreja de Van Gogh, on se li va retreure que havia desafinat. En fi, en parlem a partir de les 11. Després, a quarts de 12, recomanacions culturals amb la Mariola Cubells, el Bernat de Déu, la Llucia Ramis, el Francesc Soler, la Marta Viana i el Robert Prat, i acabarem, com sempre, amb la llista musical de Lluís Gavaldà i després concurs pendent avui des de la Universitat de Barcelona. Benvinguts aquest divendres, no està malament. Molt bon dia a tothom.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
De moment, però, cop d'ull a la matinada. Amb el Pol Foradada. Què tal, Pol? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb les màfies que s'apoderen de la gestió il·legal dels residus. És el que destaca avui en portada el Periódico, que diu que la Guàrdia Civil va multar més de 17.000 abocaments il·legals a Espanya el 2025.
I a Brussel·les?
Amb un avís del canceller alemany, Friedrich Merz, ha avisat que suposarà el fet que Europa s'endeuti més. Tot i que el seu govern ha engegat una inversió militar finançada bàsicament amb deute, Merz ha reclamat al bloc comunitari que controli les despeses.
Amb què han anat a dormir els Estats Units?
A banda de la cimera a la Xina que comentaves, el Suprem ha decidit que una píndola per avortar es pot continuar enviant els pacients per correu, després que el tribunal eliminés el dret nacional a avortar i deixés la qüestió en mans dels estats. S'havien establert restriccions a l'enviament d'aquests medicaments. Ara el Suprem ho permet.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Doncs també, a banda de la cimera, el país continua exhibint bons resultats econòmics. Els principals grups hotelers, com Milton o Marriott, han assegurat que els ingressos d'aquest any, fins ara, han millorat tant en comparació amb el trimestre anterior com en comparació amb un any enrere.
Avui és divendres 15 de maig, ens despertem amb 4 graus a Viella, 8 a Mollà i 14 graus a la ciutat de Tarragona, i amb força núvols arreu de Catalunya, petits ruixats a les comarques de Girona. Avui, durant aquest matí, s'aniran repetint els ruixats al nord-est, la zona del Maresme també a la Vall d'Aran. La cota neu avui al voltant dels 1.400 metres. A la tarda, en general, hi haurà més clarianes, sobretot a la meitat sud de Catalunya, i, en canvi, a la meitat nord encara s'aniran repetint aquests ruixats, alguna tempesta. Les temperatures baixes avui no passaran dels 15 a 20 graus. Demà dissabte, temps esplèndid, com a mínim durant el matí i la tarda, algun ruixat al Pirineu Oriental i a la Vall d'Aran, vent, temperatures encara baixes, però lentament es van recuperant durant el cap de setmana, i diumenge sembla que esperem alguns ruixats de tarda, però en general amb més tranquil·litat.
Gràcies, Eloi. Són les 6 i 9 minuts avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio. Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. De moment, però, Francesc Soler, Sílvia Solanes, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
De moment ens actualitzem. L'acord entre el govern i Esquerra per aprovar els pressupostos de la Generalitat és a tocar. El desllorigador que ho farà possible és la construcció d'una nova línia de tren, aquesta que en diuen l'Orbital, que el govern i el partit d'Oriol Junqueras han de presentar dilluns que ve.
El nou corredor està concebut per unir les capitals de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona. Costarà 5.200 milions d'euros, que Esquerra vol que assumeixi íntegrament l'Estat, i la idea és que estigui acabada l'any 2040.
Marta Corbalan.
El mateix dilluns a la tarda, Esquerra convocat un Consell Nacional, com us vam avançar ahir, per analitzar si es donen les condicions per avalar els pressupostos. La línia Orbital, concebuda fa més de 20 anys, és el que finalment aplanarà el terreny. Aquesta línia donia en tren les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. tindrà una longitud de 120 quilòmetres, dels quals només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien trams que ja estan en funcionament. Aquest corredor ferroviari es convertirà, doncs, en el desllorigador dels pressupostos després que el primer intent per negociar-los el mes de març descarrilés davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la gestió de l'IRPF. Marta Corbalán per al Matí de Catalunya Ràdio.
Mentre s'encarrila aquest acord pels pressupostos, Junts pressiona Esquerra perquè freni la negociació.
Si no ho fan, els de Puigdemont creuen que el partit de Junqueras serà corresponsable de totes les crisis que esquitxen al govern, com les infiltracions de Mossos o les vagues de docents. Són declaracions del portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, en una entrevista a l'Hemicicle de 3 Catinfo, que podreu sentir íntegre aquest vespre.
Si ells doncs no rectifiquen i no deixen de negociar aquests pressupostos amb el govern català, doncs ho sento molt, però estan sent còmplices, per exemple, de la infiltració dels Mossos en les assemblees de docents.
Amb l'acord pel tren orbital encarrilat, el president Salvador Illa confia que Esquerra, diu, complirà la seva paraula per aprovar els pressupostos abans de l'estiu.
Illa està seguint la recta final de la negociació amb els republicans des de Califòrnia, on avui farà l'última parada a Los Angeles.
Anem, doncs, a Califòrnia. Enviat especial a Sacramento, Albert Prat.
El president marca distància amb la negociació dels pressupostos i des d'aquí, des de Califòrnia, evita sortir del guió per no fer cap pas en fals.
L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
Això sí, està convençut que ni les vagues de mestres ni la reunió de dimarts interferiran en les converses amb Esquerra.
Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
Des de Sacramento, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I d'altra banda, ja que parlem de visites, ja que parlem de reunions, continua sent notícia la trobada del president dels Estats Units, Donald Trump, amb el president xinès Xi Jinping. N'han mantingut una altra abans que Trump acabi el seu viatge oficial a la capital xinesa. Pequín, Francesc Canals.
Donald Trump tanca avui aquesta visita a la Xina amb una nova reunió amb Xi Jinping, aquest cop a la residència oficial dels dirigents xinesos. Una cimera amb més bones paraules que concreció sobre les diferències de fons que subsisteixen. El Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu avui en un comunicat que tots dos mandataris han assolit nous consensos, sense especificar si això canvia la posició de Donald Trump respecte, per exemple, de Taiwan. En tot cas, afegeix que les trobades han servit per aprofundir en l'entesa i la confiança mútues. Per la seva banda, Donald Trump ha declarat a la Fox que Pequín s'ha compromès a deixar d'armar l'Iran, cadascú en el seu relat. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al Matí de Catalunya Ràdio.
Aquesta cita internacional és el que s'endú el protagonisme en pràcticament tots els mitjans, però també hem de destacar que Vladimir Putin, a les últimes hores, s'ha carnissat especialment amb Ucraïna. Rússia ha fet un dels atacs més massius des de l'inici de la guerra.
En dos dies ha llançat més de 1.500 drons i una cinquantena de míssils. Kiev ha destruït un edifici sencer i ha provocat una quinzena de morts.
Moscou, Cristina Solies.
Kiev ha declarat avui dia de dol per la tragèdia i la fiscalia ucraïnesa ho investiga com un crim de guerra per part dels militars russos. El president Volodymyr Zelensky ho ha qualificat de tàctica terrorista deliberada i assegura que ja pensen com hi reaccionaran.
Hem analitzat quina resposta donarem a aquest atac de dos dies. El nivell de la nostra defensa aèria i de drons abatuts és força alt, del 93%, però per descomptat ha de ser més alt.
Zelensky denuncia que Putin ha fet servir l'alto al foc per acumular drons i míssils i llançar-los tots de cop. El president rus va prometre un bombardeig de represàlia si Ucraïna atacava dissabte passat la plaça Roja i, malgrat que no ho va fer, la revenja ha arribat igual. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I mentre això passa, representants del Líban i d'Israel reprenen les negociacions de pau a Washington.
Ho fan poc abans que s'acabi l'alto el foc que van acordar les dues parts i que, de fet, Israel no ha respectat ni tampoc Hezbollah. Des de l'entrada en vigor d'aquesta treva, el 16 d'abril, l'exèrcit israelià ha matat un centenar de persones. La milícia xiïta, que no reconeix aquesta treva, també ha anunciat atacs contra les tropes de Tel Aviv, tant al sud del Líban com al nord d'Israel.
I encara parlant de l'Orient Mitjà, Fatah, que és el partit polític que vertebra l'Autoritat Nacional Palestina, celebra des d'ahir un congrés per renovar la direcció. És la primera vegada que això passa en 10 anys.
La convenció, que durarà 3 dies, servirà per veure qui és el millor candidat per succeir el president palestí Mahmoud Abbas en un futur.
Anem a Ramallah, Jordi Brascó.
Oficialment, el Congrés de Fatah ha de servir per escollir els nous membres del Comitè Central, però molts creuen que aquí comença la cursa per succeir Mahmoud Abbas, l'actual líder que ja té 90 anys. En aquest context ha aparegut el seu fill, Yasser Abbas, a qui els rivals, com Jibril Rajoub, avisen.
Som un sistema nacional i revolucionari. No ens governa una família.
Rajoub, actual president de la Federació Palestina de Futbol, és un dels candidats més populars, especialment després d'haver negat la salutació al seu homòleg israelià durant l'últim congrés de la FIFA. Des de Ramala, Jordi Berescop, al matí de Catalunya Ràdio.
I encara parlant d'aquesta qüestió, el ministre de Defensa israelià, el ministre del govern de Benjamin Netanyahu, acusa Lamin Yabal de fomentar l'odi.
El ministre ha piulat el seu compte d'X que amb l'exhibició de la bandera palestina el jugador del Barça ha triat l'opció d'incitar contra Israel mentre els soldats israelians combaten una organització terrorista. Aquesta crítica hi ha resposta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha dit també a X que els que consideren que onejar una bandera d'un estat és incitar a l'odi o bé han perdut el seny o han quedat secs per la seva ignomínia. Sánchez afegeix que el jugador del Barça només ha expressat la seva solidaritat amb Palestina.
I l'altre tema de les últimes hores. El Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve. Això després que la taula sectorial d'ahir acabés sense acord.
Els sindicats convocants de les vagues reclamen abans de dilluns una proposta salarial concreta, que continua sent el principal escull.
Maria Costa.
Les dues parts han fet passos endavant pel que fa a l'escola inclusiva, però la millora salarial continua enrocada. Els sindicats avisen que només assistiran a la propera reunió si dilluns el govern els fa arribar una proposta concreta salarial. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament, i Andreu Montbrú, un dels portaveus de l'USTEC.
Nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar doncs, a un major consens.
Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot, que permetin afegir elements a l'acord que es va signar al març.
Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
Tot això mentre la CGT ha portat als tribunals la Conselleria d'Interior per les infiltracions de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents, Toni Fortesa.
La CGT considera que es van vulnerar drets fonamentals com el de reunió i de vaga. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha posat en dubte que l'actuació policial fos inèdita i ha assegurat que va ser un error fruit de la inèrcia. Laura Jané és la secretària general d'Ensenyament de la CGT.
La mateixa consellera d'Interior va explicitar que era un error per la inèrcia i això ens preocupa moltíssim. No? Estem molt alerta per si arriba a l'extrema dreta, però és que amb un PSC així gairebé l'extrema dreta ja la tenim governant.
El Digital La Directa assegura en un article que, segons documentació interna dels Mossos, s'han espiat reiteradament assemblees sindicals i polítiques, com a mínim, durant dues dècades. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
Un quart i dos minuts de set. Avui també és l'últim dia de campanya per les eleccions andaluses, les eleccions d'aquest diumenge. El PP i el PSOE continuen volcats a mobilitzar els seus electors.
El PP té a tocar la majoria absoluta per no dependre de Vox, mentre que el PSOE, amb Maria Jesús Montero de candidata, intenta evitar un fracàs que arrossegui Pedro Sánchez.
Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
El de diumenge pot ser el pitjor resultat de la història del PSOE Andalusia, on va governar quasi 40 anys. Pedro Sánchez tancarà avui campanya a Sevilla amb Maria Jesús Montero, que demana un vot de confiança als socialistes desmobilitzats.
Que vuelva a confiar en nosotros. No vamos a fallarle.
Però el Partit Popular ho té tot de cara per a diumenge. Juanma Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta, vol tornar a governar sense Vox i Feijóo demana no confiar-se.
Un voto es governar con dignidad o governar de rodillas. Un voto es el que da estabilidad y el que evita el lío.
Moreno Bonilla i Feijóo tancaran campanya per separat. El candidat del PP s'ha desmarcat de la direcció del partit per evitar que el penalitzin els últims pactes amb l'extrema dreta. Des de Sevilla, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
I més notícies ara mateix amb el Marc Jurado, la Lara García i l'Àlex Bosch. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
I ha quedat vist per sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Pujol, acusats de fer créixer la fortuna a Andorra a través de la corrupció política.
El primogènit s'enfronta a la petició de pena més elevada, 29 anys de presó. Per la resta de germans, oscil·la entre els 8 i els 14 anys.
Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
Bueno, pues, vista para sentencia.
Enrere queden una quarantena de sessions i el testimoni de més de 200 persones, la majoria de les quals ho han fet per videoconferència. Cap dels processats ha fet ús del dret a la paraula final. Ni els Pujol, ni Mercè Gironès, exdona del primogènit, ni els nou empresaris jutjats. Per les defenses, el cas és un muntatge polític contra la família Pujol, mentre que la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat parlen d'un cas important de corrupció política. La sentència, segons fonts del tribunal, podria arribar abans de l'agost. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebella, pel matí de Catalunya Ràdio.
Ara mateix passen 4 minuts d'un quart de set. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Avui és 15 de maig i avui fa exactament 15 anys que va esclatar el 15M.
Votem els i les que estem a favor de seguir acampant.
Que no! Aquelles mobilitzacions, aquelles acampades que van sacsejar el mapa sociopolític d'Espanya.
El 15M va aglutinar protestes de diferents àmbits, des de col·lectius feministes i moviments antiglobalització fins a plataformes en defensa de l'habitatge. Les repercussions d'aquelles protestes massives encara són vives avui dia, però l'espai polític en va sorgir està en hores baixes. Una de les protagonistes d'aquella revolta va ser l'exalcaldessa Ada Colau, que en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio ha vist paral·lelismes entre aquell moviment i l'actual, tot i que fa aquest advertiment.
No crec que haguem de replicar un 15M, perquè crec que cada moment històric té la seva mobilització, però tornarà a haver-hi un moment de protesta, perquè malauradament el món va com va, no? I ara estem amb aquesta onada reaccionària, per tant, tornarà a haver-hi un context de protesta, i jo crec que en aquell moment hi ha moltes coses en les que es podem inspirar, no?, per poder tornar a propiciar canvis i transformacions.
Els experts alerten que el malestar social creixent d'ara l'estan capitalitzant en gran mesura els partits d'extrema dreta.
Un malestar social que té molt a veure amb les condicions econòmiques, i sobre això, una altra novetat de les últimes hores és que a partir de l'1 de juny l'IVA de l'electricitat i del gas natural tornarà a ser del 21%.
El govern espanyol l'havia reduït al 10% per compensar l'impacte de la guerra a l'Iran en l'encariment de l'energia. L'executiu posa fi a aquesta rebaixa després que l'IPC de l'abril reflecteixi una lleugera moderació dels preus per l'abaratiment de la factura de la llum. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
Están funcionando las políticas que han permitido tener, en este caso, una mayor estabilidad y una mayor soberanía energética que nos protege y habilita a que la electricidad sea más barata incluso en este contexto de guerra, por lo tanto habilita a que se desactiven esas medidas que teníamos en marcha también para proteger en el marco de la electricidad y del gas.
L'executiu, però, manté les bonificacions a la gasolina i al gasoil almenys fins al 30 de juny. L'INE ha confirmat que la inflació espanyola s'ha situat en el 3,2% i la catalana en el 3%.
I encara parlant de qüestions econòmiques, es prepara una altra vaga a Rodalies. Això ho ha pogut saber Catalunya Ràdio.
La vaga la convocaran els sindicats UGT i Comissions Obreres, segurament per finals d'aquest mes de maig o bé principis de juny. Aquests sindicats reclamen que hi hagi més personal, sobretot interventors, perquè asseguren que quedaran vacants amb els processos de mobilitat que ha obert la compañía. Francisco Cárdenas es el responsable de la UGT a Renfe.
Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren, y con los números que se han hecho con las movilidades, tanto geográfica como funcional a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, más ni la mitad, digamos.
Els sindicats també reclamen més seguretat perquè a Catalunya registren més agressions que a tota la xarxa ferroviària espanyola. Una altra reivindicació és el cobrament del petit percentatge que tenen els interventors i el personal de taquilles per bitllet venut. Resulta que, amb els 3 mesos i mig de gratuïtat del servei, la companyia s'ha negat a pagar-los aquest complement.
I atenció amb això, rècord de sancions d'inspecció de treball a Catalunya. L'any passat va imposar multes per valor de 53 milions.
Inspecció de treball va detectar més de 14.000 infraccions, moltes de les quals relacionades amb el temps de descans dels treballadors, l'abús d'hores extraordinàries i també en matèria d'estrangeria i seguretat social. Gairebé la meitat de les actuacions del 2025 van ser per revisar que les empreses complien la normativa de seguretat laboral, ja que els errors en aquesta matèria és el motiu que provoca més accidents a la feina. Inspecció de Treball també ha confirmat que ja estan verificant que totes les empreses que treballen a l'aire lliure tenen activitats als protocols contra la calor.
I un parell de coses més. Glovo acomiadarà finalment 91 treballadors de Catalunya, bàsicament de l'àrea metropolitana i les zones de la costa.
En canvi, a la ciutat de Barcelona, la plataforma de repartiment de menjar a domicili ha decidit mantenir tot el personal. La xifra que s'ha fet pública és inferior a la que s'havia posat sobre la taula inicialment. L'acord amb els sindicats ha salvat una cinquantena de llocs de treball. Glovo, que té 11.000 empleats en plantilla, acomiadarà 436 treballadors a tot l'estat i pagarà 37 dies per any treballat a la majoria dels acomiadats.
I l'altre, Louis Vuitton, es ven la firma de moda Marc Jacobs.
El grup de luxe francès LVMH ha arribat a un acord de venda amb una empresa gestora de marques anomenada BHP Global i el grup G3. Tot i que no n'ha transcendit la xifra de l'operació, els mitjans especialitzats la valoren en uns 850 milions de dòlars. La venda posa fi a gairebé 30 anys de la vinculació entre LVMH i la marca nord-americana, fundada pel dissenyador Marc Jacobs. Jacobs continuarà com a director creatiu de la nova etapa de la marca. L'operació arriba en un context de desacceleració del mercat del luxe, marcat per la caiguda del turisme i menys despesa en regions clau com el Golf Pèrsic. Amb aquest moviment, l'empresa propietària de Louis Vuitton reforça la seva estratègia de concentrar-se en les marques més rendibles del grup.
I ara 3 titulars de Cultura, 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
Avui arrenca el festival Envasat de Sabadell. Fins diumenge hi passaran una trentena d'artistes com la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Comboi, el Petit de Galeril, Mishima, Alosa, Filles de Cassandra, Grego Tecno o els britànics Bob Vilan, que van ser, recordem, censurats per haver cridat consignes contra l'exèrcit israelià al festival de Glastonbury.
La segona.
Avui veig tan plens els braços, tan buides les mans. Ara sento per allà un passo, com creix el desengany. Ja una guita és a les cases, l'amor és un combat. Ja la gent no gosa creure, però vol seguir esperant.
Sopa de Cabra comença a Rasmatàs avui la gira per celebrar els 40 anys. Ho faran amb un doble concert, com dèiem, avui i demà, amb totes les entrades venudes. Després els podreu veure als festivals de Portaferrada, Camins Manresa, Terramar de Sitges o el Pau Paterres a Targa.
I la tercera.
Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma. Passant els dies, passa la vida i porto aquest somriure tot. Aquí al davant, tots els dies que vindrem.
I els Catarres anuncien gira a l'estiu per tot el país, coincidint amb el llançament del seu últim tema. Es diu Diumenge sense drama. Són més de 50 concerts i faran parada a festivals com el Canet Rock, el Pirata Beach Festival, el Festivalat o lo Riu Sona. Abans, però, actuaran demà a la festa dels 150 anys d'Estrella Damm a Barcelona.
Gràcies, Marta. Anem als esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
El Girona suma un punt davant la Reial Societat que el fa sortir, almenys de manera provisional, de la zona de descens.
Sí, però és un punt insuficient per poder-se garantir la permanència. Faltant dues jornades pel final, els gironins han sumat 3 punts dels últims 18, empat a 1 amb la Reial Societat, gràcies a un gol d'Estuani, que va tornar a ser decisiu en un bon partit del Girona. Mitchell, tècnic de l'equip.
No puc demanar més als jugadors, perquè avui han tingut ànima. És el més important que ha de tenir un jugador, i aquesta ànima l'ha notat tothom. Sempre les he demanat això, i estic orgullós del que han fet després del 0-1 i tot el partit.
El Bernabéu, mentrestant, ho dèiem abans, rep Kylian Mbappé amb xiulets en la victòria per 2-0 del Madrid davant de l'Oviedo.
Mbappé va jugar els últims 20 minuts, va entrar al camp enmig d'una sonora xiulada. El davanter, que va prendre la decisió de comparèixer a la zona mixta, desafia Arbeloa amb aquestes declaracions.
Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Yo al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puede estar enfadado con un míster. Hay que siempre que hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en los partidos para esperar ser titular.
Arbeloa nega que Mbappé sigui el quart davanter de l'equip.
Yo no he dicho eso. He tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar.
També hi va haver pancartes contra Florentino que van ser retirades.
Florentino, vete ya, quita la pancarta aquí, mira. ¡Fuera! ¡Esa es la libertad de expresión del club! ¡Fuera ya! ¡Fuera! ¡Sin vergüenzas! ¡Ande va!
Jugat a primera divisió, València 1, Rayo Vallecano 1. Arrenca també el Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb la disputa dels primers entrenaments.
I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb el Joel Díaz. Bon dia, Joel.
Bon dia. Avui, 15 de maig, no se m'acut millor motiu per llevar-se que celebrar. I qui diu celebrar diu simplement recordar que justament avui fa 15 anys del 15M. El temps passa rapidíssim i suposo que 15 anys ja són prous per mirar aviam què n'ha quedat de tot allò. I ja em corregireu si m'equivoco, però tenint en compte les aspiracions inicials, que si no recordo malament eren derrocar el règim del 78, enfortir la socialdemocràcia i regenerar la política espanyola, acabant amb el bipartidisme, jo diria que ja es pot parlar de fracàs. El règim del 78 segueix igual, si no més fort que mai, l'estat del benestar més dèbil que mai, i a hores d'ara l'únic partit que realment amenaça el bipartidisme a Espanya és Vox. Del partit sorgit directament d'aquell 15M, Podemos i els seus posteriors succedanis, 15 anys després ja ha quedat clar que han servit per poca cosa més que fer de vegades de crossa i a vegades de maquillatge d'un PSOE que segueix també sent el de sempre.
I per arribar a dos quarts d'aquest demà sota Vanessa Carlton, avui que celebrem o que recordem, com ara deia el Joel, els 15 anys del 15M, d'aquesta cançó en fa una mica més, 25. Dos quarts de set. Repassem els titulars d'aquest divendres amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. El govern i Esquerra escenificaran l'acord de pressupostos la setmana que ve.
S'aixellaran dilluns l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana i hauria desbloquejat el sí dels republicans aquesta mesura. Salvador Illa des de Califòrnia.
Nosaltres tenim un acord molt important de 2.000 milions d'euros d'inversió, costa 4 anys. Jo crec que hem d'enfocar-nos en complir aquest acord i a partir d'aquí nosaltres tenim mà estesa permanentment.
I aquesta matinada, nova trobada entre Donald Trump i Xi Jinping.
Que arriba després que Trump hagi dit que el seu homòleg xinès s'ha ofert ajudar a resoldre el conflicte amb l'Iran.
El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda li agradaria ajudar. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit, si puc fer alguna cosa, m'agradaria ajudar.
I que així, al seu torn, l'hagi avisat que Taiwan és una línia vermella.
Mentre Educació i els sindicats, el del no, els sindicats que van rebutjar l'acord amb l'executiu, s'emplacen a negociar la setmana que ve. La CGT porta als tribunals Interior per la infiltració de Mossos en una assemblea.
I avui els docents es mobilitzen a les comarques de Lleida, a l'Alt Pirineu i a l'Aran.
Avui en parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb qui va ser consellera d'Interior, Montserrat Tura, després que l'actual titular del departament assegurés que molt probablement en governs anteriors també hi havia hagut infiltracions. En fi, d'altra banda, avui és l'últim dia de campanya electoral per les eleccions andaluses de diumenge.
El PP es fixa a assolir la majoria absoluta i el PSOE evita un fracàs que qüestioni Sánchez. Sentim el popular Juanma Moreno y la socialista María Jesús Montero.
De la mano, cada uno y cada una de otros compañeros, formaremos esa ola que va a dar una sorpresa. Y la sorpresa es que vamos a ganar las elecciones y lo vamos a hacer con alegría. ¡A por ello!
Ponernos delante de todos, siendo los number one. Ya está bien que el sur esté abajo y el norte arriba. Les vamos a dar la vuelta. El sur es el uno y los demás que vayan detrás.
I ha quedat vist per sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Pujol.
El primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, s'enfronta a la petició de pena més elevada, 29 anys de presó.
I es prepara, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, una altra vaga a Rodalies.
Seria
a
finals de juny, convocada per la UGT i Comissions Obreres per reclamar més personal, sobretot interventors. Francisco Cárdenas, de la UGT.
Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren y con los números que se han hecho, con las movilidades, es imposible, pero imposible, vamos, ni la mitad, digamos.
I científics catalans desenvolupen una molècula que podria revolucionar el tractament de la celiaquia.
És capaç de descompondre el gluten a l'estómac abans que provoqui inflamació. Francisco José Pérez Cano, investigador.
Era capaç de manifestar doncs, menys d'aquestes afectacions. No? Tenia menys dany a nivell intestinal, menys producció d'anticossos, fins i tot menys alteració a nivell de la microbiota.
I el Festival de Canes...
Aquesta ha estat l'ovació que ha rebut viva la pel·lícula d'Aina Clotet. Us ho expliquem d'aquí uns minuts.
De moment, però, el que fem és reposar la premsa i les portades. Marc Forada, bon dia.
Bon dia.
Dos noms propis que trobem a pràcticament totes les portades.
Sí, els de Xi Jinping i Donald Trump. Xi, que, segons La Vanguardia, sedueix Trump amb negocis i l'adverteix sobre Taiwan. De fet, d'aquesta qüestió, la de Taiwan, en depèn la relació entre tots dos, segons ha avisat Xi. Ho diu El País, segons el periòdico, han exhibit sintonia. L'Ara té la portada més diferent de totes, monotemàtica i visualment divergent de la resta. Hi veiem dibuixat un laberint, persones de diversos països dibuixades també, passant per diverses vicissituds. Al mig, dos carnets on es llegeix estrangers. I el titular, l'immigrant, el seu laberint. De fet, avui tot el diari està il·lustrat amb dibuixos de fons del còmic de la Generalitat. Altres temes de portada, la vaga de mestres i professors, que avui continua a les comarques de Lleida. La Vanguardia explica que la Generalitat veu marge per millorar les condicions laborals dels docents. I El Mundo fa l'última entrevista de campanya al candidat del PP a la Junta d'Andalusia. Juanma Moreno sosté que una majoria andalusia donarà la centralitat al canvi a Espanya.
Tot això en aquest divendres, un dia en què Sant Hilari Sacalm es desperten ara mateix amb 6 graus i al migdia no passaran dels 12, i han dit que avui baixen bastant les temperatures, en posta ara mateix hi ha 15 graus amb una màxima prevista de 21. Avui s'espera, doncs, un dia fred, ennuvolat i fins i tot amb alguns ruixats i tempestes. Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Sí, avui els ruixats cauran a les comarques de Girona, de Barcelona, el Pirineu i el Prepirineu, també amb alguna tempesta i amb neu al Pirineu a partir d'uns 1.400 metres. Totes aquestes precipitacions seran més probables a la tarda i a la meitat sud farà vent i s'obriran algunes clarianes. Demà dissabte farà més sol en general a tot arreu, excepte a la Vall d'Aran i el Pirineu Oriental, encara podrien quedar aquí alguns ruixats, i diumenge a la tarda tornarà a créixer nuvolades amb algunes precipitacions de tarda.
I coincidint amb el Festival de Poesia que es fa aquests dies a Barcelona, el comentari del dia del Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. D'entre tota la informació cultural que es fa i es desfà, la poesia no acostuma a treure gaire el nas als nostres mitjans. Això és molt injust, sobretot tenint en compte que aquest, per sort o per desgràcia, és un país de versaires. Fa pocs dies celebràrem els 20 anys de La Breu, una editorial fantàstica que ha convertit els recitals de poesia en un fenomen cultural de primer ordre als països catalans. Dic tot això per posar de relleu el Festival Internacional de Poesia que va presentar-se ahir a Barcelona. Comissariat per l'Anna Nahual i Manuel Forcano, el festival ja du 41 edicions, que es diu aviat, i compta amb una nòmina d'autors de tot el món que és una meravella. La poesia es té com a gènere minoritari, però any rere any aquest festival omple de lectors el Palau de la Música. Consulteu-ne el programa, que val la pena, i a banda de llegir novel·les i anar al teatre, feu-me el favor de pensar en els nostres poetes.
Jo vull ser rei, ser per tu.
Amb què ens despertes avui?
Bon dia, avui evidentment amb la música de Pezzi, el seu gran èxit Jo vull ser rei, i és que tal dia com avui, un 15 de maig, però de l'any 2022, no sé si recordeu que a Espanya la plataforma Consulta Popular Monarquia o República va desplegar 724 punts de votació per diferents punts del país i també 15 ciutats estrangeres per dur a terme una enquesta sobre monarquia o república. En total van votar 81.617 persones amb 76.106 vots a favor de la república, 4.731 a favor de la monarquia i 708 vots nuls o en blanc.
Aquest van ser els resultats.
Sí,
I els matiners d'aquest matí? Avui, algú més t'ha tirat els tejos? O...
No, avui pobre, hem tirat un ganivet a un gall, pràcticament. Us ho explico, ja sabeu que l'Eloi Cordomí viu a la muntanya,
sí.
I a la muntanya té cabres, gallines i un gall que li està portant problemes.
Aviat hi haurà un assassinat.
Les gallines...
Ui,
que...
Ui,
què
dius? Però,
bueno.
Un gall. Ah, ja vas parlar-nos d'aquest gall.
Que mates el gall.
Home, és el gall violador i assetjador. Vull dir que...
Eloi, per favor!
De fet, té una esperança que hi ha uns veïns que estan interessats en un gall. Té l'esperança de viure.
Si... A veure, és a dir, l'opció de no matar el gall és donar-lo als veïns?
Sí, busquem una família d'acollida per un gall. En principi ja en tenim, però bueno, s'estan acabant de pensar.
Però el mataràs tu?
La vida rural m'ha portat a moltes experiències noves, però aquesta encara no.
Un gall. Família d'acollida.
Sí, exacte. No, a mi m'ha agradat més el tema de família d'acollida d'un gall.
No sortim d'aquí.
Va, tot això quan són festes a on?
Mira, va, avui un parell de festes majors. Festa major a Rubió, a l'Anoia, a les 9 de la nit hi haurà concert de Black Ladies a la plaça de l'Ajuntament. A més, hi haurà beguda i menjar amb la food truck al Fornet Vermell. I també hi ha festa major a Bellcaire d'Urgell. A 6:45 de la tarda hi haurà el pregó de festa major a càrrec de l'Associació de Dones Isabelina. Serà a la sala d'actes de l'Ajuntament i a les 11 de la nit hi haurà correfoc a la plaça major al grup de Diables Bèsties Ferèstegues de Balaguer. Mm. I a mitjanit, nit jove, m'encanta això, de DJs al pavelló poliesportiu municipal amb DJ Ramos, TGSN i Trunk.
Trunk.
Que no Trump.
No fotis, eh?
Imagina't. No em sorprendria, no em sorprendria.
I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
Doncs, evidentment, un dia més hem de parlar del Madrid, aquesta vegada amb la pica baralla d'entre Mbappé i l'entrenador Bellingham.
No he jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.
Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, pero no, no sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros... Ni le he dicho semejante frase.
A les xarxes la gent demana que aquest circ, que és com qualifiquen tot el que està passant al Madrid, no s'acabi mai.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de la Valèria. Necessitava renovar el DNI per fer uns tràmits relatius a l'herència de la seva mare, però ha tingut moltes dificultats per trobar una cita prèvia en una comissaria. De fet, actualment el temps d'espera per aconseguir-ne una pot arribar als 2 mesos.
Vaig veure que està tot col·lapsat i, clar, aquí va ser com pànic perquè jo estic ara mateix fent uns tràmits amb el notari, haig d'agafar bitllets per marxar aquest estiu i coses també del dia a dia.
La resposta de la Policia Nacional és que l'increment de temps d'espera és habitual quan s'acosten els mesos d'estiu, perquè el gruix de gent que necessita tenir el DNI renovat és més elevat. També ho atribueixen a la campanya de la renda, ja que és necessari tenir la documentació actualitzada. La policia insta la ciutadania a no esperar-se a última hora per fer el tràmit.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Fa bo i la brasa ja està encesa. A bon preu i esclat ho tenim tot per a la barbacoa. Els bàsics infal·libles, botifarra, xurrasco, xai, els millors elaborats, broquetes o una hamburguesa de vaca bruna del Pirineu. I per als més gourmets, carn madurada. A bon preu i esclat trobaràs tot el que necessites per a la teva barbacoa.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Aquest matí el preu del petroli repica lleugerament, puja un 1% i el barril de Brent costa més de $107. Això es trasllada a les borses asiàtiques, que aquesta hora registren pèrdues. El principal índex de Seül perd un 4%, el de Tòquio prop d'un 2% i el de Seül un 1%. A Europa, ahir les borses van tancar la jornada amb pujades a l'espera de conèixer noves conseqüències geopolítiques de la trobada entre Donald Trump i Xi Jinping. L'IBEX ha sumat un 0,87% i avui obrirà des dels 17.800 punts. A Wall Street, els inversors veuen positiva la reunió a la Xina i estan satisfets amb els bons resultats de les tecnològiques. Ahir els indicadors van tancar en verd. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
A quina hora venen els extraterrestres, Joan Anton?
Crec que no vindran aquest cop, eh?
Tu creus que els terraplanistes se'l miren, aquest eclipsi, o no?
Sí, però ells tenen explicació per tot. A l'eclipsi de Sol no els preocupa. El que els preocupa més és l'eclipsi de Lluna, que és el que no poden explicar. És a dir, amb el seu model terraplanista increïble, no poden explicar l'eclipsi de Lluna i aquí s'han inventat coses. Però el del Sol, ells tenen explicació per un munt de coses i el del Sol ells l'expliquen, sí, sí.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
En fi, Roger, és una cosa... Bueno, és increïble.
El Matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
I comencem per l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos de la Generalitat, que és a tocar.
Sí, el desllorigador és la construcció d'una nova línia de tren, l'Orbital, que el govern i el partit d'Oriol Junqueras presentaran dilluns. Aquesta línia d'Unir Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès sense passar per Barcelona. Costarà 5.200 milions d'euros i està prevista per al 2040. Els republicans volen que assumeixi íntegrament l'estat al cos. Salvador Illa, des del seu viatge als Estats Units, deia això.
Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció. En matèria de pressupostos, l'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
Bonilla que ho deslligava de les vagues d'educació, tot plegat després que el març Esquerra desbloquegés els pressupostos davant la negativa del govern espanyol a cedir la gestió de l'IRPF. Mentrestant, Junts reclama als republicans frenar-ho. Salvador Vergés, portaveu del partit al Parlament.
Si ells doncs no rectifiquen i no deixen de negociar aquests pressupostos amb el govern català, doncs ho sento molt, però estan sent còmplices, per exemple, de la infiltració dels Mossos en les assemblees de docents.
Salvador Vergés n'ha parlat en una entrevista a l'Hemicicle de 3 Cat Info que podreu sentir íntegre aquest vespre.
I en aquest escenari, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la UGT i Comissions Obreres prepara una vaga a Rodalies.
Seria a final d'aquest maig o principis de juny, reclamen més seguretat i més personal, sobretot interventors. Francisco Cárdenas és el responsable de la UGT a Renfe.
Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren y con los números que se han hecho, con las movilidades tanto geográfica como funcional a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, ni la mitad, digamos.
Aquesta matinada ens deixa una altra trobada entre Donald Trump i Xi Jinping.
És ja en el tram final del viatge de Trump a la Xina. El president nord-americà diu que estan a punt de tenir un acord a mantenir l'Iran lluny de les armes nuclears i que l'estret es reobri.
Hem acordat que les relacions entre la Xina i els Estats Units són la relació bilateral més important del món actual i només es poden millorar, no danyar.
El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda li agradaria ajudar. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit, si puc fer alguna cosa, m'agradaria ajudar.
En clau interna, el Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu que han assolit uns nous consensos, però que Taiwan segueix sent línia vermella.
I aquí nova jornada de vagues a l'educació avui a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran.
Dimarts hi haurà una nova reunió a la taula sectorial després que ahir va servir per acostar posicions en termes de l'escola inclusiva, però no en temes de sou. Sentim el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, i el representant del sindicat USTEC, Andreu Mumbrú.
Nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit d'arribar doncs, a un major consens.
Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot, que permetin afegir elements a l'acord que es va signar al març.
Els sindicats majoritaris, de fet, avisen que no hi aniran si el govern no els fa arribar dilluns una proposta concreta sobre els salaris.
I a tot això, la CGT ha portat als tribunals les infiltracions de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents a Barcelona.
Això deia ahir la consellera d'Interior, Núria Parlon, a TV3.
Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
Consellera, sí. Vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí.
Avui en parlarem amb Montserrat Tura, que va ser consellera d'Interior del 2003 al 2006. Més notícies, científics de la Universitat de Barcelona, de l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona i de l'Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària han desenvolupat una molècula que podria revolucionar el tractament de la celiaquia.
La nova substància és capaç de descompondre el gluten a l'estómac abans que provoqui la inflamació.
Cèlia Forment.
Fins ara, l'única opció per les persones celíaques era seguir una dieta estricta sense gluten. Francisco Pérez Cano, director de l'INSA, explica que les primeres proves en ratolins han demostrat...
Era capaç de manifestar doncs, menys d'aquestes afectacions. No? Tenien menys dany a nivell intestinal, menys producció d'anticossos, fins i tot menys alteració a nivell de la microbiota.
Si la molècula supera les proves de seguretat i acaba funcionant també en humans, podria arribar al mercat en forma de suplement per la celiaquia d'aquí 2 o 3 anys. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
Diverses entitats reclamen que el tren que arriba a la T1 de l'aeroport del Prat sigui una línia de rodalies.
Denuncien que el tren espacial que s'ha previst col·lapsarà els túnels i es quedarà només a Barcelona.
Joan Garcia.
Plataformes d'usuaris, entitats veïnals i ecologistes i sindicats consideren que afegir 8 trens cada hora a la línia de Passeig de Gràcia reduirà la fiabilitat de tota la xarxa. En canvi, veurien bé que fos l'R2 Nord o més endavant l'R4 Nord la que arribés a la T1. Carles Garcia Ureta, vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
Però que no volem de cap manera és que sigui un servei premium, que sigui un servei només per turistes i només per anar a l'aeroport, sinó que ha d'anar molt més enllà.
Des de Barcelona, Joan Garcia, pel matí de Catalunya Ràdio.
Torna al banc dels acusats el capellà de la congregació Pare Manyanet del barri de Sant Andreu de Barcelona, condemnat fa 3 anys per tenir material pedòfil.
L'Audiència de Barcelona el jutja ara per suposadament haver agredit el 2016 un alumne amb discapacitat quan tenia només 8 anys. La víctima ha relatat davant del jutge que el religiós li va fer tocaments i després el va amenaçar que, si ho explicava, el tornaria a agredir. L'acusat, per la seva banda, ha negat els fets i assegura que no coneixia el menor. La fiscalia demana per al capellà 6 anys de presó. El Ministeri Públic sosté que fa fer servir el seu càrrec de rector per actuar amb superioritat.
I el Departament de Drets Socials ha posat en marxa una prova pilot per facilitar que infants i adolescents que viuen a centres residencials puguin tornar amb la seva família.
El projecte combina suport educatiu i treball amb les famílies per reforçar els vincles i millorar el benestar emocional dels joves tutelats. Els professionals implicats rebran formació específica en disciplina positiva i salut emocional. Mònica Martínez Bravo, consellera de Drets Socials i Inclusió.
Aquest pilot doncs, avança en aquesta direcció, amb aquesta intensitat de treball amb les famílies i els menors, amb aquest objectiu de retorn a la família d'origen, de desinstitucionalització, però fer-ho de manera també segura i amb els màxims estàndards de qualitat.
La iniciativa ja funciona a 3 centres residencials d'acció educativa, Collbató, Badalona i Sant Pere de Ribàs. La intenció del govern és estendre-ho a altres centres.
I la crònica cultural avui la comencem amb una ovació. És la que ha rebut Viva, la pel·lícula d'Aina Clotet, al Festival de Canes, Marta Viana.
Però ahir no només es va sentir parla català la Setmana de la Crítica, sinó també la secció oficial, fora de competició, això sí, amb la pel·lícula del mexicà Diego Luna, Ceniza en la boca.
Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
Dues pel·lícules amb força escenes en català, perquè la de Diego Luna està rodada en part a Barcelona, dues ovacions i dues molt bones acollides. Aina Clotet, que confessava que estava en xoc després de la projecció, ens explicava com era d'important això.
Em fa moltíssima il·lusió, crec que és la demostració de que s'ha de recolzar les històries escrites en català i que viatgi la cultura i que les històries són universals. O sigui, hem de confiar en que podem fer les històries en l'idioma que es necessita que estiguin explicades. Jo no tenia cap dubte que la volia fer en català. Jo crec que com més honest ets amb el que expliques, millor sempre.
Fins i tot la revista nord-americana Variety ha aprofitat per publicar un article sobre la potència del cinema català en aquesta edició del festival. Des de Canes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
I aquí avui arrenca una nova edició del Festival del Còmic.
Des d'avui, durant 3 dies, fins diumenge, s'acollirà a la Fira de Barcelona, Montjuïc, la seva edició més internacional.
Valèria Obereda.
El saló es fa al pavelló 8 del recinte de Montjuïc, amb 28.000 metres quadrats dedicats al còmic i a tot el que l'envolta. Una edició que se centra en la cultura pop asiàtica. S'hi podran veure fins a un centenar d'autors com Penso, Shintaro Kago o Ken Nimura, però també d'internacionals com l'italià Milo Manara, el nord-americà Denis Camp, la suïssa Cathy Baur i més pròxims Raquel Ribarrossi, Tomàs Hijó, Paco Roca o Artur La Perla. Borja Crespo és assessor del Còmic Barcelona.
Si te gusta el cómic de verdad, este es tu evento, y a quien no tenga el cómic como una preferencia en su día a día, la verdad es que puede encontrar cosas, siempre y cuando tengas una mente inquieta, culturalmente hablando, que le van a poder fascinar y le van a poder enganchar.
Valèria Obereda, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I també hem de parlar de la segona edició dels Premis Crit, amb què es vol distingir els millors creadors de contingut en català en l'àmbit digital i les xarxes socials. La gala es va celebrar ahir al Teatre Coliseum de Barcelona.
Laura Grau ha guanyat el premi a millor creadora de contingut de l'any i ha reivindicat la necessitat de generar contingut que mantinguin, diu, un fort compromís social.
Crec que es pot posar compromís social en un Get Ready With Me, en un top 5 plans de muntanya. No ho sé, si us agrada córrer, correu al Correllengua, correu a la cursa del Top Manta. Si esteu buscant pis, parleu del preu de l'habitatge. Si parleu d'esport, parleu també del femení. La creació de contingut és un mitjà, no una fi en si mateixa, i per tant ara és més que mai necessari fer-lo un compromís social. Moltes gràcies a tots els que ho feu cada dia.
Pel que fa als projectes, la sèrie sobre la llengua Etziuts ha obtingut el guardó a millor iniciativa d'indústria i l'espai sobre sexualitat Guarres s'ha endut el premi a millor projecte independent.
I els esports, Robert Prat.
Un gol d'Estuani permet al Girona empatar un davant la Reial Societat i sortir provisionalment del descens. El Bernabéu que xiula Mbappé, que diu que per Arbeloa és el quart davanter de l'equip, tot i que el tècnic nega haver-li fet aquests comentaris. L'equip blanc guanya 2-0 l'Oviedo.
Ara el comentari esportiu amb Marta García.
Esperpèntic, surrealista, masclista, racista... Ja hem sentit tots aquests qualificatius respecte d'un Florentino Pérez sense filtres després de la seva compareixença a principis de setmana. Ara afegiria també el de mala gana. Així n'anomenem els valencians a la mandra que mos fan certes coses. I és que prepareu-vos per un déjà vu total si, tal i com sona amb força, Mourinho acaba tornant a Madrid. Recordeu aquella tensió en les sales de premsa? Aquella arrogància de Mou, que si teatro del bueno i dits a l'ull, i sempre arropat per Florentino. Doncs mentre sí, se celebren lligues, el femení se prepara per a finals de Copa i Champions, o els pericos i els gironins lluiten per salvar-se, allí ja s'amanixen per viure el futbol en la seva pitjor versió.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim molts núvols a tot arreu, petits ruixats a les comarques de Girona i el Pirineu, i amb temperatures de 4 graus a Esterri d'Àneu, 9 graus a Espolla, a l'Alt Empordà i 14 graus a Sant Boi de Llobregat. Matí amb núvols, amb aquestes precipitacions de moment molt disperses. De cara a la tarda s'intensifica la precipitació, sobretot al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, comarques de Barcelona. Farà fred tot el dia amb temperatures que no passaran dels 15 a 20 graus i la cota neu al Pirineu se situarà al voltant dels 1.400 metres. A la tarda al sud ho farà una mica més de vent i s'obriran clarianes. De cara a demà, sembla que el temps serà esplèndid a gairebé tot arreu. Encara hi haurà algun ruixat a la Vall d'Aran i també algun ruixat de tarda al Pirineu Oriental. I diumenge tornarà a créixer més nuvolades a la tarda, que tornarà a deixar algunes precipitacions.
A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
Ves t'entendre amb mi, Di.
Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
Crec que m'he enamorat.
Normal, amb aquests preus.
Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
I els nevius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Aquest cap de setmana el Tot Gira, les motos a Catalunya i la penúltima jornada de Lliga.
Atenció.
Dissabte i diumenge obrim des del circuit amb tota la informació del Gran Premi de Catalunya.
Les transmissions en directe a 3CAT de la cursa sprint el dissabte i la cursa llarga diumenge.
Un cap de setmana connectats al Tot Gira per no perdre't res del nostre Gran Premi.
I el diumenge, tota l'emoció de la penúltima jornada de Lliga.
Transmissió conjunta de l'Atlètic de Madrid-Girona i l'Osasuna Espanyol, connectats a tots els partits amb rivals directes.
L'emoció i l'atenció de les últimes jornades en un carrusel especial al Tot Gira.
També seguirem la final de la Copa de la Reina Barça Atlètic de Madrid, la penúltima jornada de la primera ref amb Sabadell, Nàstic i Europa. Partit de tornada
Marató
de
motos i futbol al Tot Gira.
Dissabte a partir de 2:45 de la tarda i diumenge des de la 1 del migdia amb David Clopés.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
A partir de 9:15, obrirem l'àgora per parlar de la infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors, després de les denúncies que s'han presentat a la justícia per aquests fets. En parlarem amb l'exconsellera d'Interior, Montserrat Tura.
I a 9:00, entrevista a Francesc Sánchez, advocat d'Oriol Pujol, ara que el judici pel cas Pujol ha quedat vist per sentència.
A 11:15, parlarem de l'èxode palestí amb l'escriptor, historiador i metge Salah Jamal, que fa més de 60 anys que viu a Catalunya i que ha estat reconegut amb la Creu de Sant Jordi.
I a 11:00, el dilema amb Elisenda Pineda, Judit Mascó i Lara Garcia. Hi ha límits en les crítiques que es fan als cantants a les xarxes per les seves actuacions en directe?
Des de les 6:00 fins a 1:00, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir vam rebre el director de la policia, Josep Lluís Trapero, que va tornar a demanar perdó per haver infiltrat agents de policia a les assemblees de professors. I ho va fer cantant.
I du perdó per haver posat polis als col·les.
Està dient pido perdó.
Pido perdó. Pido perdó per haver espiat a los profes.
Sí.
Te pido perdó. Meu i en el de la Parlon.
No fina gaire, eh?
Te pido perdó, sí. De la única forma que sé.
A ver, las tenido. Doncs ja està. Gràcies, senyor Trapero, de veritat.
Devuélveme la pipa.
Ara he identificat la cançó, jo.
Devuélveme la pipa. Va ser un gran error.
Bravo.
Però no presentarem la dimissió. Pues vale, pues molt bé, pues adiós.
Avui a partir de les 12, més temes pendents.
Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Helena Cerdà.
Fa poc participava a una ponència al Centre Cívic Ateneu Fortpienc sobre com combatre els discursos d'odi a les xarxes socials. I el primer en arribar va ser un senyor d'uns 80 anys que ens diu: "Què tal, com anem? Jo porto la llibreta per prendre nota, eh?" De fet, la majoria de l'audiència rondava la seva edat, gent que clarament doncs, no m'estan a mi fent like als stories. Però van estar molt atents i participatius i vaig pensar: "Home, doncs d'això es tracta també, no? Qui vol aprendre, qui va trobar-se amb l'altre als espais públics, ja és part de la solució, contra la desinformació i l'erosió de la democràcia, vull dir. Així que visca els centres cívics i visca els nostres jubilats."
I el segon, la Maria Nicolau.
Avui és un bon dia perquè vinc tot enrampada per una cançó que comença a treure el cap a les llistes d'èxits i m'ha caigut del cel com un llampec. Es diu El meu àngel i és d'un tal Estiu 22, un DJ de Sabadell que ens demostra que el català té múscul de sobres per fabricar tamacles d'autoxoques de primera divisió. Volums amunt, que és divendres i encara no som massa vells per sortir de festa.
M'has ensenyat a caure i tornar. Cada ferida em fa més de veritat. Ara les cicatrius són el meu cant. L'amor més pur, tan profund i gran. El meu àngel, el meu tot calla quan tot es trenca.